Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que us informa de tot allò que passa als diferents escenaris locals, el programa que us ofereix un munt d'entrevistes i de seccions perquè teatralment estigueu al corrent de tot. Aquest febrer està resultant esperançador perquè entitats, grups, companyies que ara estaven funcionant a mig gas s'han reactivat al 100%. Tornem a tenir teatre de tots els gèneres i formats possibles. Tornem a disfrutar de moltes més propostes sabadellenques i seguim parlant l'anbus també de teatre barceloní, perquè la cartellera allà també bull. Anem tancant una etapa pandèmica terrorífica i anem arremangant-nos perquè aquella Sabadell que tenia estrenes o projectes entre mans cada setmana o cada dues setmanes, torna. Us parlem de tot això i més gràcies a un fantàstic equip que, com ja sabeu, està format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, la veu del programa Francesc Cassé, el nostre tècnic Toni González i qui us parla Marcel Castillejo. Se'ns ha girat molta feina aquí a l'Amunt al Taló. Aquest febrer encara s'ha d'estrenar, per exemple, la ponència al Ciervo Teatre, la lliçó d'Eugeni Ionesco i la corda maleïda al Teatre Sant Vicenç, Revolta de bruixes de Josep Maria Benet i Jornet a l'Acadèmia de Belles Arts, M'esperaràs, la nova comèdia d'estrena morena a la Cabo Orpí, i per tant, tenim feina, no us fem esperar més, som-hi i alcem el taló.
Amunt al Taló.
Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. A la secció de la platea indiscreta farem un cop d'ull com cada dimecres al vespre a la cartellera teatral sabadellenca amb la Júlia Estals. A l'espai de l'entrevista parlarem amb Montse Fiter i amb Joan Carles Cosidó a càrrec de la direcció i la producció de la proposta La Ponència al Ciervo Teatre. Parlarem d'aquesta comèdia de l'entitat situada al carrer Viladomat, que s'estrena aquest mateix cap de setmana, dissabte dia 19 a 2:15 i diumenge dia 20 de febrer a les 6 de la tarda. Sabrem com ha anat el procés de muntatge d'aquest espectacle i com són els dos textos dels que veu, Taula Rodona de Pere Calders i La joia de ser catalans de Víctor Alexandre. Com som els catalans? Aconseguirem algun dia posar-nos d'acord per tirar endavant amb alguna cosa? Com és que sempre estem en disputes entre nosaltres? És important riure's d'un mateix? Una obra que és, sens dubte, irònica, satírica, mordaç i que d'alguna manera ens explica qui som o com som com a poble, els catalans i les catalanes. I finalment l'Elvira Franc, com sempre, ens porta dues recomanacions teatrals de muntatges de Barcelona. This is Not Here, a la sala Fènix, sobre la vida de Yoko Ono, i Salvació total imminent a la sala Beckett. Aquest és el menú d'avui. Arrenquem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment d'espiar molt ràpidament, de fer un repàs a la cartellera teatral local. Volem assabentar-nos de les propostes que estan programades aquest cap de setmana i aquesta informació la té i ens la porta la Júlia Estals. Bon vespre.
Bon vespre. Doncs aquesta setmana, com bé has dit, se'ns gira molta feina, eh? Ve un febrer ben carregat.
Déu-n'hi-do.
I totes de cultura, molt teatre.
No podem
teatre.
Descansar ni una setmana aquí a l'Amunt al Taló.
No.
Aquí hem d'estar pendents de tot.
A consumir teatre cada cap de setmana i cada dia si es pot.
Però doncs... això és bona notícia, perquè si cada setmana podem anar a veure, cada setmana de febrer, no? I segurament de març també, podem anar a veure una cosa diferent, doncs senyal que això ja va per bon camí.
I tant, mica a mica ens en sortim, no? I doncs comencem al Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell la festa aquest dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. I doncs aprofiteu per anar-hi aquest cap de setmana, que és l'últim. També podreu anar a veure les representacions de Cafè Teatre del grup de Grans i Alevins aquest divendres a la nit, dissabte al matí i dissabte a la tarda. Els horaris els podreu anar confirmant a través del seu Instagram. Seguim el Ciervo, que interpretaran La Ponència aquest dissabte a 9:45 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 13 de març, aquesta estrena del Ciervo.
Molt bé, en total 6 representacions, eh? De fet, parlarem amb ells ara tot seguit a l'espai de l'entrevista i ens explicaran exactament quin és el rerefons d'aquesta ponència, d'aquest col·loqui i quins personatges hi surten. Molt interessant.
Nervis, nervis, ja ho podrem escoltar, no? I al Teatre L'Alternativa representaran Els Miserables aquest dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6 de la tarda.
Exacte, que de fet entrades exaurides, em sembla, si no m'equivoco. Vull dir que
ben
ha tingut
cert,
bastant èxit aquests Miserables del Teatre d'Insomni allà a l'Alternativa. Què més?
La companyia Amics del Teatre presentarà Converses de Cafè dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
Què més tenim, Júlia?
Al Teatre Arlequí figuraran La Caputxeta Vermella dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia, fins al diumenge 27 de febrer.
Perfecte. I alguna cosa més?
Sí, a la sala representaran Polzet diumenge a les 6 de la tarda i a l'Espai Àgora segueix defensant Mare Nostrum el proper dimecres 23 de febrer a les 7 de la tarda.
Exacte. Si voleu recuperar una mica de què anava aquest Mare Nostrum de la companyia Eduqueu les Criatures, podeu escoltar el programa de fa un parell de setmanes, que precisament en parlàvem amb les dues protagonistes, que també en són les autores. Què més, Juli? Ens has de revelar quina era l'obra fake de la setmana passada.
Doncs sí, la setmana passada l'obra fake era una mica d'imaginar, no? Era la de la companyia Figurant, que oferia Aladí i Oliver, que era una barreja de Oliver, és Oliver, és aquest mot anglès que ara ho he llegit en català, no? Però és una barreja de dues obres molt inquietants. Imaginem
una
idea.
Com seria una fusió, no?, entre sí. Aladí i Oliver Twist. Seria curiós de veure.
Seria curiós.
Però aquí a Sabadell podem veure de tot, o sigui que...
També, llancem la idea des de l'equip de Mon Altaló.
Exacte, doncs ara ja sabem la teva estratègia, per això, Júlia. Sabem que si fusionem dues obres, segurament sigui una obra fake.
Haurem de pensar una altra, doncs.
A veure, hem de ser imaginatius. Val, i també ens has de fer un últim recordatori, oi que sí?
Sí, doncs recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Exacte, Sincronitzats. Doncs gràcies, Júlia. Seguirem dimecres vinent repassant aquesta cartellera local que vull. I que vagi molt bé. Bona setmana.
Bona setmana.
L'entrevista.
En un Ateneu de poble s'ha d'organitzar una taula rodona, un col·loqui, una ponència, on s'hi han convidat diferents intel·lectuals destacats en diverses especialitats. Una pintora, una poetessa, un ecologista, un metge, un mossèn, una escriptora i un economista. El debat porta per títol El crac imminent de la civilització occidental i s'ha de parlar sobre la decadència de la societat d'avui. Aconseguiran tots aquests personatges posar-se d'acord? I anant encara una mica més enllà, aconseguirem els catalans, les catalanes, posar-nos d'acord algun dia i deixar-nos estar de debats estèrils, de lluites internes entre nosaltres, o com passa a Sabadell, que cadascú va per ell, què farem, no? Ens entossudirem i ens enrocarem amb les nostres pròpies posicions, que de vegades poden resultar fins i tot una mica absurdes? Aquesta és la premissa de l'espectacle La Ponència que ens presenta una de les nostres entitats teatrals sabadellenques, el Ciervo Teatre, que torna a engegar motors al seu escenari després d'una llarga aturada per la pandèmia que ha impedit a fer moltíssimes coses. La direcció de la proposta recau en Montserrat Fiter i la producció en Joan Carles Cosidó, i per això els hem volgut convidar al programa. Bon vespre, Montserrat i Joan Carles.
Bon vespre.
Gràcies
bon
per
vespre.
Venir a l'Amunt al Taló.
Gràcies.
Primer de tot, expliqueu-nos una mica com han anat aquests darrers dies de preparació, perquè ara ja esteu a punt d'arrencar funcions. Aquest cap de setmana mateix ja comenceu, no? Dissabte 19
sí.
i diumenge 20.
Sí.
I per tant, ara suposo que deveu estar fent els darrers assajos, no? I amb aquest neguit previ a l'estrena.
Sí, aquest neguit, aquest últim mes ha sigut una mica també... Ara ja ensejàvem dos dies, el dimarts i el dimecres. Però, clar, el dimecres gairebé va ser un dels primers dies que vam ensejar tots, que estàvem tots a l'escenari. Perquè entre les pandèmies, els Covid...
Els confinaments,
uns que treballen,
no?
Sí, uns que treballen fins a les 11 de la nit i diversos assumptes i problemes, gairebé no els havíem pogut reunir tots, però bueno, finalment sembla que ja ara aquesta setmana suposo que sí, perquè espero.
Esprim final.
Sí, esprim final.
Esprim bueno. final. Què me'n dius, Joan Carles? Sí?
Bueno, esprim que final, ha sigut... Sí, sí, ha sigut així, bueno, mira, quan faltava un, sempre hi era jo que substituïa sí, sí. amunt i a l'altre.
S'ha de preveure,
quasi,
això.
Quasi sí, com sí. ser la broda de memòria, no? No, el que ha sigut... difícil ha sigut això, no?, de que des d'abans de la pandèmia que s'han anat fent assajos fins i tot telemàticament, per no perdre l'oremus una mica, no? per anar seguint, però esclar, tot això s'ha fet com molt llarg, no? I ara ha tornat a venir els assajos i tot, i ja el que es té ganes és d'estrenar i de tirar endavant i que la gent s'ho passi bé.
Exacte, perquè porteu molt de temps assajant aquesta proposta.
Mira,
no?
Teníem d'estrenar l'abril de 2020 i el confinament va ser a finals de març.
Malament, no? Ens van dir que havien de durar un parell de setmanes i em sembla que va ser més llarg.
Llavors vam estar això assajant telemàticament i llavors vam haver de fer un per un perquè la gent, clar, no, és molt diferent, eh?
Clar,
descansa,
es fa pràcticament impossible. Molt bé. De fet, no hi havia una data prevista d'estrena, no? I ara, per fi, heu vist l'oportunitat de
sí.
En aquest moment en què estem ara, poder fer les representacions i l'heu pogut programar, no?
Sí.
Ja hi havia ganes,
sí. No? No hi havia data, és més, hi havia les tres setmanes, les dues aquestes últimes de febrer i la de març. Però llavors ens vam adonar, quan ho vam programar, no, també tot el tema aquest estava una mica dispers, i ens vam adonar que el 26 i el 27, o el 25 i el 26, no sé...
26-27.
Hi ha el Carnestoltes. Llavors, com que ja també hi ha molta gent que participa i això, hem tingut de fer, o sigui, ho fem aquest dissabte i diumenge, i després el reiniciem el 5 i 6 de març i el 12 i 13 de març. Farem un peron d'una setmana.
Mm-hmm. Per tant, en total són quatre representacions, no?
No,
sis.
Perdó,
sis.
Val. Doncs és un text que porta per títol La ponència, però que veu de dos textos, no? Ho dèiem a l'inici, de Taula rodona, sí, de Pere Calders... Sí. I de La joia de ser catalans, de Víctor Alexandre.
Bueno, volia explicar una miqueta això, perquè aquests textos van trobar... Ho va iniciar el Pere Calders, i llavors es va morir. Em sembla que és l'única obra que té de teatre, el Pere Calders. Cap d'uns anys els familiars d'ell van trobar aquests textos al calaix i van dir que estava bé i tal, però estava inacabada l'obra. Llavors es van posar en contacte amb diversa gent i... van fer el final d'aquesta obra per acabar-la i van posar La joia de ser catalans, que és aquest text que fem nosaltres, que està feta pel Víctor Alexandre. Però també hi ha dos títols més, que un ho va fer el Piti Espanyol, en dos acabaments més, i l'altre no sé, no me'n recordo qui és ara, però no estan editats, l'únic que està editat és aquest.
Val. No? Sí, que d'alguna manera va com completar el text.
Va completar el final, sí. Sí. Víctor Alexandre sí que encara es viu, Bueno, és una la sinopsis i més o menys ja l'has explicat tu. Jo, el que... això, s'ha de presentar una ponència sobre el debat del crac imminent de la civilització occidental i la situació de Diva. Bueno, això ja ho has explicat tu, oi?
Però què hi podrem veure en aquesta ponència? Perquè hi ha tots aquests personatges...
Sí. Dic, jo, un dels motius pels quals m'he decidit a dirigir aquesta obra és perquè vaig adonar-me que té unes similituds amb El ciervo. I la vaig trobar curiosa en l'aspecte humorístic i crític a la vegada amb la manera de ser dels catalans. Perquè, o sigui, té un puntet de teatre de l'absurd, també.
Sí.
Sí. I es representa que la ponència, s'ha de presentar la ponència, es van reunint tots els personatges, però gairebé el de menys és la ponència, perquè allò que passa a les entitats, no? Que ara s'espatlla l'aire condicionat, ara el mestre de música...
I no ens aconseguim posar d'acord.
No, o sigui que el de menys gairebé és la ponència, i té aquests gags... bueno, que fan, és curiós, i algun, ja et dic, una mica de puntet de teatre de l'absurd, que també és graciós. O sigui, té a punt de... No és drama, eh? És més, ja tirant cap a comèdia.
I els personatges tots són molt diferents de...
Passen un poble, i sí, hi ha el Sol de Vila, que és el Manetes, per entendre'ns. És el que entra i surt. Després hi ha un metge, el mossèn Faristol, que dic els noms... No?
Sí, sí, sí.
Bueno, el Sol de Vila és el Carles Presents, el metge és l'Adrià Carpio, el mossèn Faristol és el José Luis Fernández, la poetessa, la Lourdes Albalat, l'economista, la Núria Poquet, la pintora, la Marina Jornet, l'escriptora, la Margarita Sala, el fontanals, el Carles Prieto, l'ecologista, la Pepi Molla, i la veu en off, el Josep Barceló. Després, bueno, escenografia, bueno, això hi ha el programa demà, no? Ja,
sí. I tots aquests personatges, per tant, són els que assisteixen a la ponència,
sí.
I no hi haurà manera humana de posar-se d'acord.
No, no es posen d'acord, perquè també passa una cosa al final que no es posen d'acord.
No, no revelem
al final.
No revelem. La gran dificultat, potser, per de cara als actors i a l'hora de dirigir, és que gairebé tota l'estona, en escena, estan al voltant d'una taula rodona. I és clar, això per l'actor... I més, tenint en compte molt de tota la pandèmia, s'ha tingut de treballar molt la part facial, però esclar, amb les mascaretes i tot...
És complicadíssim.
És una mica complicat, vol dir que també ara el dia de l'estrena aniran sense mascaretes. Però bueno, bé.
Va, repassem una mica qui són aquests dos autors, Pere Calders i Víctor Alexandre. Pere Calders, contista del món de l'absurd, jo crec que més o menys tothom, no? Yeah. Sap qui és, tots coneixem una mica els seus relats irònics, còmics, molt crítics en molts aspectes de la societat, no? Perquè dispara una mica, dispara a totes bandes, Pere Calders. I Víctor Alexandre, assagista, novel·lista, dramaturg, doncs conegut també per fer aquesta crítica superpunyent a la catalanitat, no? Sí. Aquesta catalanor que de vegades la portem com a bandera, diguem-ne, però que també té defectes, o vaja, nosaltres com a poble doncs també tenim defectes i de vegades no ens n'adonem i actuem una mica de manera enrevessada i de manera una mica absurda. No sé si aquests trets o aquesta marca d'autor es veurà també en els diàlegs que hi ha, a les rèpliques que teniu a l'espectacle, sí. Si es notarà que hi ha aquest, no? Aquest estil,
sí, aquest
propi punt, de cadascun.
Aquest puntet que ara sembla com molt actual també, perquè això aquesta obra es va estrenar, em sembla que era el 2012, per un elenc de Vall d'Oreig, per una companyia de Vall d'Oreig. I la van fer, em sembla que l'Àgora de Sabadell la van fer també fa molts anys, que és quan la vaig veure jo, principalment, amb actors amateurs també, no? Sí, i es veu, i és que ara parla moltes coses així catalanes, que sembla que estigui escrites ara, perquè el temps sembla que no passi, no? Sembla que no passi.
I per tant els conferenciants, entenc que els i les conferenciants d'aquesta ponència no arribaran a posar-se d'acord, potser faran algun comentari fora de lloc o s'entestaran molt amb la seva pròpia, amb les seves pròpies conviccions, no? Què és el que diran alguns d'aquests conferenciants, a veure?
Home, no sé, això pot ser que ho vinguin a veure, no?
Cadascú defensarà la seva posició, sí, no?
L'ecologista, esclar, defensa la seva ecologia.
No serà el mateix un ecologista que un economista, no? No diran el mateix.
No.
Clar, el doctor Fortet, per exemple, està molt basat des de la ciència, el mossèn Faristol, des de l'ètica religiosa, no? Vull dir que cada un sempre està allà, no?, amb el seu.
Amb I tenint seu. En compte que és això que passa com en un poble, vol dir que també els personatges estan trets, no es pot desmereixer la gent dels pobles, però són molt característics, saps? Vull dir, hi ha la poetesa que és una mica com que rinconeta, saps? Una mica d'aquesta particularitat també.
Clar, o sigui, que xoquen una mica entre ells, val a dir.
Sí, totalment.
No? Els personatges.
I tot passa amb un ateneu d'un poble, no?, amb tot el que resulta ser un ateneu.
També volíem dir que també aquest any, bueno, suposo que això ja ho deveu saber, però entrem dintre del cicle del centenari del Teatre del Cervo i és la inauguració oficial, diríem, amb aquest acte. I llavors ja vindran molts més actes.
Molt bé, que per fi es pot tirar endavant, no? Això suposo que des de l'entitat ja en teníeu ganes, no? També de,
moltes,
de celebrar, sí, aquest centenari. Creieu que com a poble català ens cal fer autocrítica i que aquest espectacle pot ser una bona manera, no?, de fer una mica de catarsi,
home,
podríem,
sí,
dir-ho així, de riure's d'un mateix, no?
Sí, sí.
Creieu que fa falta això?
És d'intel·ligència, això.
És, sí, un... no?
Sí.
De vegades hi ha gent que no ho fa, eh? Per això costa, és un exercici que costa.
Costa perquè sembla que quan ens toca no veriu, no? Però jo penso que sí. És bo per avançar, perquè si no te n'adones què has fet malament, no? No avances. En canvi, si te n'adones dels errors i això, és per avançar i rectificar-ho i fer-ho d'una altra manera. Això és el meu punt de vista.
Doncs va, entrem una mica més en aquest tema, perquè al final és la reflexió, no?, que fa l'obra, que fa la ponència. Creieu que catalans i catalanes, lluitant per aquesta identitat, procurant defensar els nostres propis interessos, les nostres conviccions, apel·lant de vegades a la justícia, a la democràcia, al sentit comú, creieu que de vegades hem pogut actuar també d'una manera potser una mica ximple, una mica inútil, contradient-nos també?
Bueno, jo crec que, esclar, es veu diferent, eh? Perquè els personatges aquests són com molt concrets, eh? I hi ha alguns que, això dels catalans, ho tenen com molt posat al cor i com molt, molt això, però no sé si arriba tant a la lluita aquesta, no? Perquè la lluita d'ara actual dels catalans és com molt, molt punyent, no?
Sí. Sí, sí.
Em sembla que es va escriure l'any 2000, eh? L'obra, vol dir que, esclar, t'has de col·locar una mica 20 anys enrere, també. Llavors, esclar, potser ara sí que això que deies que potser s'ha actuat d'una manera més simple, jo penso que és l'acumulació de molts anys de lluita, no dels joves, sinó dels que tenim una certa edat, i que arriba un moment que, doncs, ho has d'agafar una mica la valenta, no?
Sí, fa gràcia perquè...
Estancar-te o... o continuar.
Fa gràcia perquè el tema de la taula rodona és un, no? És un tema concret, però en canvi cadascú deu tenir una posició diferent, no? Hi ha problemes d'entesa, no? Perquè cadascú defensa una cosa diferent, no? Aquesta seria una mica la gràcia de l'espectacle, no?
Tot i que el tema aquest català és una part, però no és tota, perquè la ponència, concretament, és sobre el crac imminent de la civilització occidental, que agafa una cosa més global.
Per això.
Però clar, llavors, quan entres
quan
una mica...
Quan vas filant prim,
hi ha un moment a l'obra, que posen... que diuen, cada un diu el seu títol que posaria a la ponència. Saps? I és allà que queda una mica tot... que no es posen d'acord.
Cadascú diu sobre el seu punt de vista, no? Hi ha un moment de l'obra que diu, els catalans som gent sèria, som gent que ens reunim, ens reunim, diem i decidim. Esclar, això ja fa gràcia, perquè avui en dia precisament és totalment al revés.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Montserrat Fiter. Us desitgem molta sort, Joan Carles, també, molta merda per aquesta estrena. Recordeu les dates radioients, dissabte 19 i diumenge 20 de febrer, a 2:15 i a les 6 de la tarda, respectivament, al Ciervo Teatre. No us ho perdeu. Moltes gràcies i fins la propera.
Us esperem.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Amunt al
Taló. I avui estrenem nova secció, estimada Ràdio Oients, una secció que creiem que no podia faltar en aquest programa, l'Amunt al Taló, donat que Sabadell és una ciutat amb una activitat pel que fa al teatre musical impressionant, extraordinària. Molts dels grups, companyies, col·lectius, escoles, entitats amateurs de la nostra ciutat fan teatre musical, per tant nosaltres també en volem parlar una mica, n'hem de parlar, i ho farem amb els germans Quero, l'Eli Quero i el Xavi Quero. Benvinguts, moltes gràcies.
Gràcies.
Escolteu, us molesta que us diguin que sou una mica frics del teatre musical o què?
La verdad ofende, ¿no? Amb el qual... Lo just.
Estem acostumats.
Molt bé, molt bé. Sou dels que, per tant, investigueu, reescolteu les cançons, les teniu, no? Les teniu als cascos tot el dia, que sabeu totes les curiositats de les produccions. Sou d'aquesta gent, no?
Sí. Sí, sí.
Molt bé, jo també, eh? Jo també amb... admeto que ho soc, eh? Val, doncs escolteu, quin tipus de teatre musical ens parleu? Ens parlareu una mica de tot o què és el que us agrada més? Quin seria el vostre musical preferit, per exemple? Una mica per veure per on aniran els tiros.
Ui, el meu musical preferit estaria entre Rent i Wicked. Crec que més Wicked que Rent, però ai. La costa.
Molt bé. Vale, Xavi, doncs què en dius tu?
Soc bastant més clàssic, doncs. Sí.
Bueno, mira, ja va bé, dos posicions diferents.
Sí, perquè jo crec que m'aniria a un que sonarà avui, que és el Follies de Sondheim.
També.
Molt bé. Home, Sondheim és un dels grans, eh?
Sí, i que si olora naftalina m'agrada més.
Molt bé. Doncs va, avui ens porteu una selecció que us hem encarregat, aprofitant que dilluns va ser el dia de Sant Valentí, el dia dels enamorats. Encara que a Catalunya el dia dels enamorats és Sant Jordi, eh? Això no ho oblidéssim. Ens porteu una selecció, però no us heu posat d'acord, una selecció de musicals o de cançons d'amor i de desamor, em dieu, també. No us agrada l'amor? A veure, què passa?
No, és que si voleu... A veure, els musicals normalment ja es fonamenten perquè hi ha cançons d'amor, però també hi ha cançons d'amor, perquè si no, no hi ha xitxa aquí.
Si no hi ha amor, no hi ha musical, no hi ha...
No hi ha marro.
No hi ha marro, no interessa. Ah,
amb el qual, si no anem al drama, per què anem? Si tot està bé, no ens interessa.
Per tant, ens interessa que hi hagi drama, ens interessa que hi hagi cors trencats, desamor, no?
Clar.
I tu ens parlaràs més aviat d'això, potser?
Aquesta vegada sí.
Molt bé. I tu, Eli, què?
Jo d'amor.
Tu sí, eh? Tu,
sí.
Millor que tot sigui de color rosa, no? Arcoiris per tot arreu, eh? Molt bé. Doncs va, comencem amb aquesta selecció de musicals que ens heu fet, o de temes de musicals, per veure com en parlen aquestes produccions de l'amor i del desamor. Xavi.
Doncs, sí, mira, doncs jo començaré amb una cançó del music... Bueno, musical, pel·lícula, teatre, que és el Sagrada d'amor de la cubana.
Visca la cubana.
que era aquella obra que tu començaves veient una pel·lícula i com passava a la Rosa Popra del Cairo, els actors sortien de la pantalla. I que sí, era un musical d'aquests parodiant a les niñas prodigio dels anys 50 i 60, com la Marisol amb la Estrellita de Diales, que estava a punt de fer 54 anys i tornava a fer de noia de 16. Una gran Anna Barrachina que a la veritat diu, però quina edat té aquesta senyora? I era per la gràcia. I una d'aquestes músiques, hi havia un duet, que era el Cegada d'amor,
sí.
Perquè Cegada d'amor, el gran conflicte és que està Estrellita, que és una noia de 16 anys, mentida,
sí.
I el jove Jean-François, que és el seu promès, cal dir que és una comèdia romàntica, fins al límit insospitat de que es posi estúpid, li regala un colom i aquest colom se li caga als ulls. I la cosa està en que se li caga als ulls i es queda cega.
Es queda cega.
Cegada d'amor. I aquest és un duet que canten amb l'Estrellita Cega i Jean-François, Santi Millán i Ana Barrachina.
Uau, impressionant, impressionant. I amb aquest estil, suposo, supermega estripat, no?
Uf, i molt que es pos, un bolero molt que es pos.
I molt que es pos, però bueno, també és una crítica de com som, al final.
Sí.
Molt bé, molt bé. Hi ha mucha honra, no? Doncs va, escoltem un fragmentet de Cegada d'amor.
No pretendas descifrar la clave de mi oculto sentimiento. Es mejor no hacernos daño cuando acabe lo que nunca comenzó. Yo no te quiero, lo repito 10,000 veces cada día. Yo no te quiero, necesito convencerme yo también de esa mentira.
¿Cómo quieres que te deje abandonada, olvidando nuestro encuentro? Si la luz que en estos ojos destellaba, sé muy bien que se apagó.
Molt bé, sí que és que has posat, Xavi. Però i com ens agrada, eh?
Ens encanta.
Perquè riem també d'això. Mm. I tant, i tant. Eli, què, com rebats aquest musical de la cubana?
Bueno,
aviam.
A veure,
defensem
jo porto... Això, defensar l'amor, jo porto... Jo crec que l'obra més característica de l'amor, que és West Side Story.
Mm-hmm.
O sigui, no n'hi ha més... Més amor que en cap pel·lícula que en aquesta, o sigui, i cap musical que en aquesta, no? I doncs això mateix, jo vinc a parlar d'aquest musical, perquè a més que m'agrada molt, que està dins del meu top 10 de musicals. També no deixa de ser, no?, una adaptació de la història de Romeo i Julieta, de William Shakespeare. Però en aquest cas ambientada a la Nova York dels anys 50, no?
Mm-hmm.
I que n'hi ha dues bandes rivals, en comptes del Capuleto i el Montesco, no? Aquí trobem els... Sharks i els Jets, no? Els portoriquens i els angloamericans, podríem dir.
Sí, de fet també vam parlar amb l'Edu Gil, que és el nostre col·laborador de la secció de cinema l'altra setmana, i de fet torna a tenir rècords d'audiència amb la nova pel·li de Spielberg, vull dir que sí. Està
sí,
molt
sí.
A l'ordre del dia, no?
Sí, a més de que ha sigut una pel·lícula totalment novedosa, no?, dintre del que cap, perquè ha fet com una mica girar la volta, no?, la pel·lícula de Sants... 60, si no m'equivoco, 61. No, en aquest cas s'ha fet moltes més coses, no? I ha tocat temes molt més novedosos, que és molt interessant.
Molt bé.
I en aquest cas jo m'he centrat, no?, en la cançó de Tonight, no?, de la Maria i el Toni, cantada allà al balcó.
Brutal, el moment aquest entre els dos protagonistes. Doncs escoltem-lo.
Began tonight. I saw you, and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say.
Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right.
For here you are, and what was just a world is a start.
Tonight.
Molt bé, gran musical, eh? No sortia en aquest duet Rita Moreno en algun moment?
Sí.
No es colava al mig de la cançó de Tonight i deia algo? No, no?
Bueno, sortia després. Era Pedro Valentina, allà, la pobra dona, però sí, sí.
Molt bé, molt bé. Aquesta, us va agradar la pel·lícula?
Moltíssim.
Sí. Sí, realment recupera, sí. Recupera molt bé, perquè de vegades aquestes històries que les tornen a recuperar uns anys després és perillós, això, eh?
Sí.
Però molt bé, molt bé.
Massa.
Però també el nexe d'Anita, el nexe de Rita Moreno fent primer d'Anita i després de Valentina, ho han fet molt bé per tal de fer tot el pas.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé. A veure, com lluitem contra aquest gran musical
pues
tan
mira,
clàssic de West Side Story, Xavi?
Me'n vaig agafant el lletrista, que és Stephen Sondheim, d'aquest
sí.
musical. Agafo el musical Sunday at the Park with George.
Ei, de culte aquest, eh?
Sí.
Uau.
Que, clar, és que és Sondheim, com era un tipus estranyo, el Celsi allà,
sí.
Clar, va dir, vull fer un musical a partir d'un quadre. I va agafar un dels màxims exponents del puntillisme, el senyor George Seurat, amb el quadre No sé francès, un dimanche après midi sa l'île de la granja té. Eso mismo.
El dimanche a la midi, sí, sí.
Gràcies. I clar, va a partir d'aquí va fer una mena de metanarrativa entre el propi pintor i el que va veure. I en aquesta cançó, que és We do not belong together, és a dir, no ens pertanyem, el George parla amb la seva exparella, la Dot, de com la seva relació se m'anà a passeig.
Molt bé.
Nada, dile que dura. Ho sento.
Per tant, drama. Tornem a tenir drama aquí.
Sí, tenim a la Bernadette Peters i a Mandy Patinkin, és a dir, això és la gravació del 85.
Mm-hmm. I després s'ha fet alguna altra vegada, no? Penso
sí.
que en musical, però vaja, és molt... és complicadillo, no?, de seguir.
Sí, és complicadillo, bueno, com gairebé tot el de Sondheim, que sempre sí. és en aquesta frontera de senyor, què m'està explicant vostè?
Sí.
Però aquest especialment, penso jo.
Clar, va ser a més el procés de... Si no m'equivoco, el procés de muntatge d'aquest musical va ser com super experimental, no? L'anaven construint a mesura que... Una manera de treballar allà a Broadway molt...
Sí, sí. Igual, i no, perquè n'havia après amb Merrily Whirl Along, que van fer exactament el mateix i se pegaven l'hòstia. I aquí, no tant, però tampoc va funcionar tan bé com hauria. És a dir, va haver de passar un temps més fins que va tenir un gran èxit Sondheim, com va ser Into the Woods.
Exacte. Sí, sí. Doncs va, anem a escoltar un fragment d'aquest musical de Sondheim. Say it to me, tell me not to go. Tell me that you're hurt, tell me you're relieved. Tell me that you're bored, anything, but don't assume I know. Tell me what you feel. What I feel, you know exactly how I feel. Why do you insist you must hear the words when you know I cannot give you words? Not the ones you need. There's nothing to say. I cannot be what you want.
What do you want,
I needed
George?
You and you left.
There was no room
you
for me.
You will not accept who I am. I am what I do, which you knew, which you always knew, which I thought you were a part of.
No, you are complete, George. You are your own. We do not belong together. You are complete, George.
Déu-n'hi-do, la Bernadette Peters aquí, a tope. Em recorda molt a alguns temes d'Into the Woods, evident,
sí.
el tipus de melodies, em refereixo.
Sí, és que, de fet, Sondheim va començar a escriure Into the Woods ja molt temps abans, amb el qual és possible que o fossin descartes d'un de l'altre o simplement que estava en la seva mateixa etapa vital i que simplement estaven por ahí, però sí, és que s'assembla molt.
Recorda la bruixa d'Into the Woods, aquestes melodies, aquestes notes. Déu-n'hi-do, molt potent. Com ho rebatrem, això, Eli?
Uf, cada vegada és més complicat. Doncs, bueno, en el meu cas...
Estem molt desenamorats, ara,
sí.
Necessitem recuperar els ànims.
En aquest cas, jo contraatacaré amb Rent.
Vinga'ns.
Perquè, a més de l'amor en si, no? va ser un musical, o sigui, a més de que va ser l'òpera prima de Jonathan Larson, no? Va ser que jo dels primers musicals on es va endinsar l'enamorament homosexual, no? Que jo crec que és molt important, també. I encara i així, com aquest grup de joves, no?, que estava mig envoltat de drogues, de pobresa, de sida, encara i així, volien l'amor. I això m'agrada molt, no? I jo crec que la cançó Seasons of Love és un gran exemple, no?, d'aquest com mesuraries un any, no?, de la teva vida, no?, amb amor. Jo crec que és molt important, sobretot amb gent que en aquell moment s'estava morint literalment d'un dia per l'altre, no? Com de fugaç és la vida. I això jo crec que és molt interessant.
Bueno, és un missatge superesperançador, no?
Sí.
I a més qui porta la veu d'aquest missatge són un grup de gent jove, o sigui que sí, sí. Per això té tant èxit, suposo, aquest musical. És una de les claus, no? Molt bé, doncs què escoltarem? Aquest Seasons of Love que ens comentaves.
Escoltem una petita part de la cançó, que jo crec que amb aquesta part ja ho diu tot, però bueno.
Doncs a veure, anem a mesurar l'amor, a veure com el mesurem. Molt bé, mític tema.
Sí.
Xavi, com ho rebatrem?
Uf, vols més drama? Jo tinc més drama.
Jo necessito aquí. Drama ara. Va, és massa, hi ha massa sucre aquí, a Rent.
Aquí tenim drama...
No, per... també hi ha molt drama, Rent, però a veure, què ens
massa,
portes?
Massa. Mira, ara vinc jo amb un musical del Jason Robert Brown, el The Last Five Years, ¿vale? Que The Last Five Years és molt interessant perquè t'explica una història al revés. T'explica la relació d'una parella de Jamie i Kathy, sols que Kathy comença l'obra explicant-te com acaba de deixar amb Jamie i automàticament Jamie t'explica com l'acaba de conèixer, amb el qual únicament les veus d'ells s'uneixen quan es casen. I aquell Still Hurting, aquest encara fa mal, és com comença l'obra i és un drama supremo. I jo crec que és el moment de que gaudiu del drama.
Molt bé, The Last Five Years, a veure com sona. Jamie's over and Jamie's gone. Jamie's decided it's time to move on. Jamie has new dreams he's building upon. And I'm still hurting. Jamie arrived at the end of the line. Jamie's convinced that the problems are mine. Clar, un musical amb, si no m'equivoco, amb només dos personatges, no?, que van explicant aquesta relació com de manera inversa.
Sí.
Aquests 5 anys. Molt bé, molt bé. Us agrada, no, aquest? Us agrada els dos o no?
Sí. Està molt bé.
Eli, m'has de ficar una mica de sucre aquí, aviam.
Ui, doncs mira, tinc somriures i llàgrimes. O sigui, més sucre que això, jo crec que no n'hi ha.
No, impossible.
Aquest últim musical de Rodgers i Hammerstein, no?, jo crec que porta al límit l'amor, ja. Però també, o sigui, de moltes maneres diferents, no? L'amor d'una mare que... una madrastra, més aviat, no? Una madrastra que no els vol. Després d'una novícia, no?, que vaia a cuidar-los, la pobra Maria, no?, que es troba amb un percal considerable.
Sí.
I després l'amor entre els nens cada vegada més cap a Maria i també l'amor entre ella i el capitán Bontrac. Que jo crec que això també és un altre tipus d'amor, no? I aquí veiem molts tipus d'amor diferents.
Sí.
I és molt interessant. I entre aquest tipus d'amor jo he agafat la cançó de An Ordinary Couple, que és justament quan la Maria i el capità definitivament, no?, s'enamoren, es diuen que s'estimen. I crec que és molt bonica, aquesta cançó. Molt bé. Molt amorosa.
Doncs endavant, sentim-la.
An ordinary couple is all we'll ever be. For all I want of living is to keep you close to me. To laugh and weep together while time goes on its flight. You every morning and to kiss you every night. We'll meet our daily problems and rest when day is done.
Doncs Xavi, hem de posar-hi remei a somriures i llàgrimes. Me n'has de posar un que estigui al mateix nivell.
No. Jo cedeixo, quedo, ara aquí davant d'Urzón i vull que la Eli continuï.
Va, bueno, doncs Eli.
Doncs continuaré jo amb els Miserables. Oh. Avui estic jo sent molt típica de musicals.
Ai, que guanyaràs tu la batalla. Guanyarà l'amor, l'amor sempre vens.
Home, clar, això sempre. En aquest cas, no, posarem la cançó on definitivament la Màrius, el Màrius, sorry, i Cosette, no? Sí. Definitivament s'enamoren, podríem dir-ho, i està a un costat la pobra Eponine allà plorant.
Plorant.
De triangle amorós, pataplam.
Molt fort, eh?
Sí. Jo crec que aquesta cançó, encara que estigui a l'Eponi, pobreta meva, la part del Màrius i la Cosette és molt bonica i crec que es mereix també un joc, no?, dins d'aquest duel que tenim.
Bueno, i que de vegades l'amor i el desamor conviu, no? N'hi ha sí. dos que estan enamorats o enamorades, però sempre hi ha un tercer o una tercera per allà.
Sí.
Que n'està patint les conseqüències. Va, escoltem Els Miserables.
A heart was never mine.
A heart full of you. One single look
regret what could not be.
I
knew it too.
From today,
not to me, not for me.
Every day is hard.
Molt bé, molt maco, Els Miserables. Ara l'estan representant al taller d'adults a l'Alternativa Teatre.
Sí,
també, amb entrades exaurides. Què més? Què més escoltarem ara?
Vale, doncs mira, de fet ara li robo un musical que li agrada molt a l'Eli, que és el...
Yep.
No passa res.
Que és el Wicked.
Oh.
Que és el Wicked, que t'explica la història no explicada de les Bruixes 2 a partir de la pel·lícula. La novel·la també està per ahí, la novel·la que van fer, Wicked, però,
sí.
però simplement van dir, m'interessa, deixa-ho aquí. I simplement van explicar la història que ells volien, que és una mica diferent, però bueno. Hi ha un triangle amorós entre Figaro, Elphaba i Glinda, és a dir, Glinda, la bruixa bona.
La bruixa bona, sí.
I això que escoltarem és un reprise, que és un recurs molt típic dels musicals, que és repetir una cançó d'una forma més lenta o més ràpida per mostrar-nos una altra versió.
Donar-li un altre aire.
Sí, sí.
I en aquest cas escoltarem el reprise de I Am Not That Girl, del musical Wicked, de com la xica guapa se queda sin nada. Se queda perquè viene la xica verde. Y una novia verde. Es muy extraño.
Escoltemos.
Don't wish, don't start wishing only wounds the heart. There's a girl
és la Christine Chenoweth, no?
Sí, sí.
Clar, és que quin repartiment, també.
Que també la Idina Menzel va sortir a Rent primerament.
Clar.
Sí, aquí està tot connectat.
Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, una passada aquest musical i també, per cert, parla d'un amor que podríem dir entre dues amigues, no? També, vull dir que també hi ha moltes formes d'amor en aquest musical i en molts d'altres. més enllà d'això, dels clàssics triangles amorosos, etc. Què més? Què més? Què més tenim?
Doncs mira, jo ara vinc ja a rematar l'assumpte perquè...
Rematem-ho.
Sí, perquè volem llàgrimes. Volem llàgrimes i...
Acabarem amb llàgrimes, Xavi.
Moltes, sempre, sempre. Però com és una de les cançons més sobres... És una obra mestra del teatre musical, podem permetre'ns això, no?
Sí, quina és?
És el Losing My Mind, de Follies.
M'encanta.
És el Losing My Mind...
Quines balades més maques, Follies.
I, a part, és l'última versió de la que s'ha fet a Londres, la de la que surt la email de Staunton, que els més joves podran dir la coneixeu perquè és la Dolores Umbridge de Harry Potter.
Wow.
I per als més talluditos, sí, és una de los amigos de Peter, de los amigos de Peter. I Follies és una declaració d'amor al teatre de veritats que ja no existia.
Sí.
A un passat, no?
A un passat, i de fet és tot el remordiment del personatge de Sally pensant si ell només era amable o li va dir veritablement que l'estimava.
Molt bé, quin musical, a més, això rememorant tota una època i uns personatges, el món dels artistes, no? Al final. Escoltem-lo una mica. No sabia que aquesta actriu també era actriu de musicals.
Sí, sí.
Ara hem acabat una mica ensupits, una mica ensupida. Però bueno, ens ha anat molt bé aquesta selecció que ens heu fet de temes, de musicals, d'amor i de desamor, aquesta batalla. Ja sabeu que a mi el títol que crec que ha de portar aquesta secció és Duel Musicalero amb els germans Quero, ja ho sabeu.
I
que rima, exacte. I a veure si en podem tenir molts més aquí al programa, aquí a l'Amunt al Taló. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per encetar aquesta secció tan interessant. I ens veiem. Fins la propera.
Merci.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Arriba el tram final del programa i saludem, com sempre, la nostra experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc, que avui ens recomanarà dues produccions barcelonines de teatres de Barcelona. Una d'elles a la Sala Fènix, sobre Yoko Ono, ara ens ho explicarà, i una altra a la Sala Beckett, i amb un nom molt llarg, Salvació Total Imminent, Immediata, Terrestre i Col·lectiva. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Un text de Tim Grounds dirigit per Pau Roca. Elvira, bon vespre.
Hola,
què tal?
Bon vespre. Doncs Déu-n'hi-do, ara que s'ha posat de moda fer els títols de les obres llargs. Sembla que s'hagi posat de moda. Un dia parlarem de les modes del teatre, Marcel?
Sí, també en els títols, es noten aquestes
modes. En els títols
modes
també. Ara es fan molt llargs. Però bé, comencem per un altre títol més curt, que és This is not Jer, imagina Yoko Ono. És a dir, això no és aquí, reimagina't a Yoko Ono. Per la companyia El Bordaje, a la Sala Fènix. Poesia, sensibilitat, performance, música, interpretació, tot es barreja per explicar i conèixer la parella de John Lennon, l'enigmàtica Yoko Ono. Reimagine. Tornem a imaginar. Imaginem la cançó dels Beatles i tornem a imaginar com era en realitat Yoko Ono. Imaginem el que deia la cançó. La cançó deia... Imaginem que tots som germans i prou. Imagineu la terra tota de tothom. Era massa imaginar, Marcel, per aquest món que hem creat. Aquest món d'una societat amb racisme, la immigració i l'antifeminisme que van marcar la vida d'una de les parelles més famoses d'aquella època. La japonesa que no va ser acceptada i va ser acusada d'influir amb el final del conjunt musical més famós del món d'aquella època. L'obra ens presenta una Yoko Ono artista, humana, que estima, una persona activista que vol la igualtat i la pau pels humans, filla d'una rica família japonesa
que va haver de passar molta gana durant la guerra del seu país. A la dècada dels 60 va ser una de les més importants artistes d'avantguarda i va influenciar la cultura punk. A Londres es van conèixer amb Lennon i van començar una relació amorosa que va fer trontollar els criteris més conservadors dels països. Yoko Ono va ser l'Eva que va donar la poma a Adam i que va ser incompresa i odiada. Un espectacle ple de filosofia, ple d'amor i tendresa, però també un espectacle dur i molt real, que fa plantejar les males formes del poder i de la prepotència que domina els nostres temps, i segurament tots els temps, eh? La triu que interpreta Yoko Ono, Sonia Mesuda, és catalana, però descendent asiàtica, o sigui que té els rasgos asiàtics, eh? La seva carrera d'actriu està molt lligada, massa, en aquest físic seu. Com els africans o els sud-americans, persones que pels seus físics, diferents dels nostres, tenen problemes en trobar feina, i més encara si és un ofici dedicat a expressar els sentiments de cara al públic. L'actriu sorprèn quasi al final de l'obra quan es mostra ella mateixa i obre el cor per explicar els seus sentiments més íntims. És impossible no sentir-se commogut pel relat i amb la seva gran interpretació. L'acompanya Joan Escofesis fent el paper de John Lennon, molt ben caracteritzats, van blancs, molt ben caracteritzats tots dos. Tots dos creen una simbiosi perfecta que saben emocionar el públic amb les seves grans actuacions. He tornat a escoltar, imagina, ara, després de veure l'obra, i he sentit la veu del Lennon, però he descobert l'esperit de la Yoko Ono, perquè és tret d'un llibre de poemes que va escriure, la lletra d'Imagine és tret d'un llibre de poemes que va escriure la Yoko Ono. Si la voleu veure, estarà en cartell fins al dia 20 de febrer. Si us agraden els Beatles i us agrada la història, aquesta història d'amor, que per desgràcia la Yoko Ono es va quedar viuda massa aviat, aneu-hi, perquè és un espectacle de petit format, un espectacle potser no tothom el pot... A veure, no és un espectacle comercial, diguem-ne,
no,
però està molt ben aconseguit.
Home, per la manera com ho explica, sembla un espectacle molt profund.
Molt, molt, molt. Però és que, a més, hi combinen cançons, tota l'obra estan parlant d'Imagine, i només al final, se sent al final, el trosset final de la cançó, quan acaben de gravar. Jo pensava que s'acabaria sentint tota la cançó. No. Només el trosset final de la cançó. I et quedes allà amb ganes d'escoltar-la una altra vegada, que és el que em va passar a mi.
Sí. Déu-n'hi-do, perquè sobre aquest tema de la relació de John Lennon, Yoko Ono, del paper que va tenir ella en, diguem-ne, en la descomposició d'aquest grup dels Beatles, se n'ha escrit molt. Hi ha rius de tinta sobre aquest tema, sí. I s'ha explicat de moltes maneres, no sé si...
Els periodistes, eh?
Clar.
Perquè els mateixos Beatles deien que ells ja anaven malament abans de que es coneguessin el Yoko Ono i el John Lennon. Ells mateixos van dir que la fama, tot plegat, els anys d'estar junts, quatre persones, doncs es anava desintegrant, el grup. Que passa que... Va arribar ella i va ser la culpable. Doncs per ser diferent, perquè era japonesa. Les altres dones, també surten a la funció, les altres dones dels altres tres Beatles són rosses, amb els ulls blaus, blanques de pell, les noies perfectes. Ella, japonesa, deien que era lletja, que era una bruixa, la van tractar de tot, injustament. O sigui que val la pena conèixer tot això.
Molt bé, redescobrir Yoko, no?
Redescobrir Yoko, no?
Molt bé, molt bé. Doncs va, Elvira, passem a la segona proposta, a la segona recomanació que ens portes avui, que és de la Sala Beckett.
Exacte, la Sala Beckett, salvació total, tal com has dit, salvació total, imminent, immediata, terrestre i col·lectiva, de Kim Crouch, tal com has dit, a la Sala Beckett. Pau Roca i la companyia Sixto Pat són els que presenten aquesta oferta. Aquest grup sempre s'ha dedicat a presentar propostes teatrals innovadores, amb recursos molt originals, buscant la complicitat del públic i, d'alguna manera, la seva participació, tant sigui interpel·lant-los activament com presentant textos teatrals que els espectadors s'hi sentin identificats. Una companyia que va ser la pionera en la modalitat de la taquilla inversa, o que va presentar Pulmons, on vam tenir gairebé per primera vegada els actors a tocar, eh? O la trepida proposta de Tender Napalm i les participatives propostes també de les coses excepcionals que feien participar el públic també llegint i a si bailen les putes que et feien ballar, eh? Aquesta obra és la història d'una família que busca resposta després d'un cataclisme, els límits de la crisi climàtica i com podem ajudar-nos a comprendre i eixamplar aquesta situació. Però tot es presenta de manera molt ambigua, amb diàlegs esquemàtics i poc contundents. A més, en aquesta proposta, la companyia presenta un espectacle que, com sempre fan, participarà el públic llegint un llibre que el trobaran cada espectador a la seva, en el seu seient, a la seva butaca. Les actrius i els actors van llegint el text i els espectadors hauran de seguir-lo també amb el llibre a les mans. De tant en tant, fan llegir en veu alta algun espectador. Li diuen, llegeix, i has de llegir el que toca, el guió. A veure, personalment he de dir que no vaig entrar en cap moment en l'argument. El fet de seguir el llibre em reduïa observar les interpretacions. I si mirava els actors, no podia seguir l'escrit. A mi m'agrada llegir teatre, però m'agrada llegir-lo abans de veure l'obra, o després, però no fer-ho tot junt. No donava l'abast. A més, el text tampoc no m'aportava res. Sort que no va tocar llegir, perquè hauria estat més pendent de llegir bé que no pas d'entendre el que estava dient. I llavors sempre tens l'inquietud, ai, que et diran que llegeixis, a veure si t'hi duien. I això no et fa viure l'obra.
És una tensió afegida.
Exacte.
Sí, sí.
No en disfrutes. En cap moment em vaig emocionar, ni vaig gaudir de l'espectacle, ni per unes grans interpretacions, ni per una escenografia ocorrent. Un argument incert i una posada en escena que vol ser intrigant.
Mira, no em surt ni a mi.
No em surt.
Intrigant.
Però que, a part meu, queda freda. I una posada d'escena que poc entenedora. Les actuacions de Vicente Ndongo, l'Emma Arquilloé i l'Edward Talbert són volgudament planes i inexpressives, llegint més que actuant, tal com les ha dirigit el Pau Roca, eh? Ell pretenia això. Però, clar, llavors costa molt més de seguir. No és una lectura dramatitzada, eh? És una lectura sense dramatitzar, diguem-ne. Una vegada més es pot comprovar que en el món del teatre no està tot descobert i que hi ha milers de formes de presentar una obra que encara no s'han experimentat. Tot i que, tal com he dit, no vaig gaudir el que esperava, reconec que la proposta és original i innovadora.
Sí, sí.
Però per mi va ser massa. Per mi no hi vaig entrar gens. Però qui vulgui experimentar i poder opinar, podran veure fins aquest diumenge dia 20.
A mi em fa l'efecte que de vegades, no sé si també ho comparteixes tu, Elvira, que de vegades aquest tipus de muntatges es queden més... Són exercicis teatrals, no? O sigui, que es queden més aviat en la forma, de vegades que no pas en el fons, perquè la direcció, en aquest cas, no? I marca molt o vol deixar una petjada molt forta, no? Molt profunda, i per tant... queda com un exercici, com si estiguéssim anant a veure un exercici o un treball de laboratori, no?
Sí, però si t'anuncien que vas a veure un treball de laboratori o vas a veure això, un exercici que tots col·laboraran, ja hi vas predisposat. Però si vas a veure una obra de teatre, això de fer llegir, i seguir l'obra, que a veure, amb un llibret que també hi ha dibuixos, dibuixos molt expressius, però per mi resta el que per mi essencialment és el teatre. Però bé, tot són opinions, eh? Hi ha persones que els ha agradat molt.
Segur que sí.
Sí.
Segur que sí. Doncs gràcies, Elvira, per aquests comentaris, per les dues recomanacions d'avui, i seguirem dimecres vinent amb més propostes teatrals interessants que podem anar a veure a la capital, si som teatreres i teatreres.
Això mateix.
Molt
a vosaltres,
bon vespre.
Gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Amunt al taló.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. I seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.està, i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més apassionades del teatre i amb més propostes teatrals de la ciutat de Sabadell. Bona nit.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.